L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia, som a dimarts 27 del mes de juliol. Avui a primera línia d'informatius, els diputats ebrencs Sancho, Ventura i Cid, units amb una roda de premsa insòlita per demanar al Partit Popular que rectifiqui en la petició de l'informe sobre la llei que regula la celebració de festes amb bous a les Terres de l'Ebre i que podrien estar en perill. D'aquesta notícia i de moltes altres en parlem a continuació amb les Emuté. Convergència i Unió, Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya exigeixen al Partit Popular que retiri la petició a la Comissió de Garanties per aprovar la llei dels correbous. Els diputats ebrencs Francesc Sancho, Núria Ventura i Marta Cid exigien al Partit Popular que retirés la petició d'un informe al Consell de Garanties Estatutàries per a permetre el debat i l'aprovació de la llei que ha de regular la celebració de correbous, que havia de passar pel Parlament el dimecres. De fet, acusaven el Partit Popular de fer aquesta maniobra d'ajornament en sintonia amb els lobbies empresarials taurins que haurien fet xantatge als diputats si no garantien el suport a les curses de braus. Aseguren que, si no passa pel ple del dimecres, la llei no es podria votar aquest mandat i s'hauria de tramitar de nou en un entorn influït per la possible prohibició dels braus. Demanem al Partit Popular que retiri la petició de l'informe al Consell de Garanties Estatutàries i permeti la discussió de la llei el dimecres al matí al ple del Parlament. Encara són a temps, clamava la diputada d'Esquerra Marta Cid. De no fer-ho, explicava, la proposició de llei corre un seriós risc de decaure, atès que no hi ha previst celebrar nous plens durant el que queda de mandat, fet que obligaria a reiniciar tot el procés que es venia coent des del passat mes de febrer. L'escoltem.
Jo també us vull fer una cosa per acabar almenys la meva intervenció en aquesta roda de premsa. Jo demano al grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya que retire la petició que ha fet al Consell de Garanties Estatutàries. Que el retire. Que el retire. El ple no comença fins demà a la tarda. Que retire esta petició i permeti que, per tant, que poguéssim tenir la discussió que havíem de tenir el dimecres al matí. Que el retire. Jo crec que n'estan a temps. Seria una situació que tampoc no s'ha produït mai, fer una petició i després retirar-la, però si algú pot fer, és el mateix grup polític que l'ha demanat. I que, per tant, ho retire.
En una roda de premsa insòlita, els diputats de les tres formacions polítiques que havien impulsat conjuntament la regulació han comparegut per denunciar que el consideren una operació orquestrada per lobby empresarial taurí i el Partit Popular per forçar que la regulació dels correbous i la iniciativa legislativa popular per suprimir les curses de braus es votés al mateix temps, en l'intent d'arrossegar la regulació de les festes tradicionals amb la voluntat d'evitar la prohibició de toros de plaça. El diputat Sancho denunciava aquestes pressions i xantatges. L'escoltem.
El lobby del bou, el lobby que vol salvar les corrides en mort, volia unificar la discussió de la corrida en mort en els correbous, tot i que la diferència substancial entre mort i no mort és claríssima. La diferència substancial entre una festa tradicional que es pot regular minimitzant el maltractament i una altra que ja té un ritual i té una litúrgia que no es pot canviar, com són les corrides en mort a les grans places, és a dir, són coses absolutament diferents, ells ho volien unificar com fossa. En el següent raonament, si es prohibixen o si tiren davant la ILP, se farà tot el possible per dificultar el tràmit de la regulació dels correbous. És més, a mi se'm diu, si no garantixes 16 vots a favor de les corrides o en contra de la ILP, com vulguésseu, tindreu problemes amb els correbous. I se'm diu així clarament. I la meva resposta és la mateixa que faig ara. Com a parlamentari, com a representant de les Terres de l'Ebre, ni acceptarem xantatges, ni accepto xantatges, ni serem presoners de ningú.
Per la seva banda, Núria Ventura, la diputada socialista, explicava que amb la petició d'aquest informe es perd una oportunitat històrica per desenvolupar una llei que, en el marc i dins dels límits de la normativa de protecció dels animals, protegia els animals a la plaça, aportava seguretat a la gent que es dedica a aquests espectacles i seguretat jurídica a les entitats i col·lectius que els organitzen, especialment els ajuntaments. Ara obrim un camí d'inseguretat jurídica i d'incertesa. Escoltem Núria Ventura.
Per tant, com dic, el que fèiem era blindar el que avui tenim i anar una mica més enllà. I el Partit Popular això no ho ha entès. El Partit Popular pensava que el que tenim ja ho tenim segur i per tant anem a buscar més. I això no era així. Com us deia, jo crec que hem sabut jugar en tots aquests elements, que la proposició de llei i el text final és un text que s'adapta a les necessitats de que avui tenim com a territori en la celebració de les festes i que ens permetia continuar introduint elements de protecció dels animals, ens possibilitava també continuar introduint elements de seguretat d'aquelles persones que participen a la festa i sobretot també, que s'ha deixat de banda moltes vegades, introduir elements de seguretat jurídica per als ajuntaments i els organitzadors de la festa, que com sabem, i ara estem al juliol, molts ajuntaments estan, com us dic, agafats en pinces i tenim problemes jurídics. La delegació ho coneix bé perquè també tots els estius li toca patir. Per tant, jo crec que havíem aconseguit un equilibri entre aquells que volien tot i aquells que no volien res, i que això és el que ha saltat pels aires en el recurs presentat pel Partit Popular. Per tant, ara entrem en un camí d'inseguretat, un camí incert, no sabem com s'acabarà.
Sobre el paper, la proposta del Partit Popular qüestiona l'adequació a l'Estatut del fet que únicament els municipis que tinguin reconeguda la tradicionalitat de la festa puguin celebrar els correbous amb el pretext de permetre a qualsevol municipi organitzar actes taurins en qualsevol moment. És un error de concepció del Partit Popular. Amb la llei blindàvem el que ja tenim consolidat i més i tot. Els pobles que han deixat de fer bous fa uns anys podran recuperar els actes en fires o en festes especials sota un permís administratiu. Segons Núria Ventura, el Partit Popular no ho ha entès i volien buscar més. Canviem de temàtica informativa i seguim amb qüestions més positives per al teixit empresarial. 50 projectes privats ebrencs i 2 de públics rebran prop de 8 milions d'euros del Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal. Un total de 52 projectes de les Terres de l'Ebre optaran a la línia d'ajuts del Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal que el govern va crear fa 3 anys. Amb tot, aquesta és la primera convocatòria on el conjunt de les Terres de l'Ebre, les 4 comarques, s'hi poden acollir, ja que fins ara només la Terra Alta estava inclosa en aquest pla. Finalment, han estat 50 projectes d'empreses privades i 2 d'ens públics de les Terres de l'Ebre els que optaran als prop de 8 milions d'euros, 6 milions en crèdits tous i 2 a fons perdut, que el govern destinarà aquest 2010. Aquests ajuts permetran consolidar una inversió total de 18 milions d'euros, mantenint prop de 1.200 llocs de treball i crear-ne 107 de nous. Com recordava la directora general de Comunicació, Aurora Massip, el pla es va crear el gener del 2008 per afavorir el desenvolupament econòmic en zones més desfavorides. Així, durant els 2 primers anys, les comarques incloses eren la Terra Alta, l'Anoia, el Pallars Jussà i el Ripollès. Va ser la tardor de l'any passat quan el govern va decidir ampliar aquest pla a totes les comarques de l'Ebre com una de les mesures adoptades després de la presentació de diferents ERO al territori, sobretot el del tancament de la planta Lear de Roquetes amb més de 500 treballadors. Escoltem la directora general de Comunicació, Aurora Massip.
Però, vista la situació econòmica especialment dura aquí a les Terres de l'Ebre, la tardor de l'any passat, el govern va acordar incloure totes les comarques de les Terres de l'Ebre en aquest Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal per reactivar l'economia. Recordareu que va ser una de les mesures que es van activar quan doncs, es van aparèixer notícies com, per exemple, el tancament i alguns tancaments d'empreses aquí i l'expedient de regulació de l'empresa Lear de Roquetes. Es van decidir un seguit d'ajuts i un seguit d'iniciatives, entre altres la comissió de seguiment també de tots els projectes que té el govern en curs a les comarques de l'Ebre, i una altra de les iniciatives que es van prendre va ser incloure totes les comarques de l'Ebre com a possibles beneficiaris d'aquests ajuts, que considerem que són molt positius pel territori, que ajuden a dinamitzar, que ajuden a créixer mateix a empreses que ja estan establertes i que en moments de crisi tenen dificultats d'accés a finançament i que a més donen oportunitats a emprenedors perquè puguin iniciar projectes nous, un fet també molt important en moments de crisi.
Així, la convocatòria del 2010 ha arribat ja a les 4 comarques i subvencionarà un total de 52 projectes, com ha destacat el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, recordant l'elevat dinamisme de la comarca del Montsià entre la resta, on s'ha acceptat un total de 21 projectes, el sector de l'agroindústria per sobre d'altres i també el fet que alguns dels projectes siguin de nou emprenedors.
Ha aprovat un conjunt de 50 projectes, 50 de caràcter privat i 2 de caràcter públic, distribuïts en 21 a la comarca del Montsià, 11 a la comarca del Baix Ebre, 10 a la Terra Alta i 10 a la Ribera. Per tant, destacar el pes específic que té la comarca del Montsià dins del projecte i que és fruit de que s'han presentat més projectes i que s'han presentat projectes de més qualitat o com a mínim que han estat més ben valorats per part de la Comissió Tècnica. El conjunt d'aquests 52 projectes reflecteix una inversió entre privada i l'ajut que hi donem de 18 milions d'euros, per tant estem parlant d'una xifra significativa, una xifra transcendent i que d'alguna manera és la mesura, és l'indicador que ens permet valorar l'esforç que conjuntament administració i empreses del territori s'estan portant a terme en aquests moments per millorar la nostra competitivitat com a territori. Se generen 107 nous llocs de treball vinculats directament als projectes que han estat objecte d'esta línia d'ajuts i també destacar que dels 50 projectes de caràcter privat, 16 corresponen al sector agroalimentari. I és una dada que també ratifica la visió, la informació, les sensacions que tenim de que el sector agroalimentari del nostre territori és un sector estratègic i que en aquests moments està patint la crisi com tothom, però que segurament està en millors condicions que altres sectors.
Per comarques, al Baix Ebre s'han otorgat més de 1.600.000 euros per a 9 projectes empresarials i s'han subvencionat 2 projectes del Consell Comarcal del Baix Ebre, els dos únics de caire públic. Al Montsià s'han otorgat prop de 3 milions d'euros entre subvencions i crèdits per a 21 empreses, 4 de les quals es dediquen a la fabricació del moble que tenen les seves vendes en el mercat interior i que estan treballant per modernitzar el seu procés de producció, innovant i preparant noves línies de productes que els permeti ser més competitius. Pel que fa a la Ribera d'Ebre, s'han concedit més d'un milió d'euros que beneficiaran 10 projectes empresarials, 8 dels quals són del sector agroalimentari i aposten per una producció ecològica. A la Terra Alta també compta amb 10 projectes al pla amb més d'un milió d'euro entre subvencions i crèdits. 6 d'aquests projectes obtenen el finançament per primera vegada i 2 són projectes d'emprenedoria. La directora general de comunicació del govern, Aurora Massip, recordava que el 75% de l'import del pla es destina a crèdits amb l'interès 0% per fer front als problemes de liquidesa de la majoria d'empreses i el 25% restant és per subvencions directes. Aquest és el darrer any del Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal, tot i que el govern està estudiant mantenir-lo després de l'èxit assolit. El jutjat d'instrucció número 3 de Tortosa absolia l'agent dels Mossos d'Esquadra que havia estat denunciat per un veí de Roquetes per coaccionar el seu fill menor d'edat durant el lliurament del nen a la mare en compliment d'una ordre judicial de custòdia. El denunciant va assegurar que el mosso va coaccionar el menor, que no volia marxar amb la mare, dient-li que si no ho feia detindria el pare. No obstant, la sentència del jutjat, a la qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, considera que l'agent no és autor d'un delicte de coaccions perquè no va obligar el nen a fer cap acció i només complia amb un ordre judicial. La sentència també diu que el pare va interferir en la decisió del nen. Els fets denunciats van tenir lloc el dia 25 de setembre de l'any 2009, quan 3 agents dels Mossos d'Esquadra van anar al domicili del denunciant Andreu Bonet a buscar el menor en compliment d'una ordre judicial d'entrega a favor de la custòdia materna. Segons afirmava Bonet, el nen va entrar a l'habitatge i es negava a marxar amb la mare. El denunciant va criticar que tot i assegurar que el lliurament era correcte, l'agent denunciat va coaccionar el seu fill per aconseguir que marxés. La companya sentimental de Bonet va gravar la situació amb una càmera de vídeo. En canvi, tal com explica la sentència, el mosso implicat va declarar durant el judici que en un primer moment el nen sí que volia marxar, tot i que després va entrar a casa del pare i aquest li va dir que no marxés, conversa que la gent hauria escoltat des de fora de l'habitatge. Així, el jutjat considera que va ser Bonet qui va interferir en la decisió del nen, així com manifesta que la gravació dels fets amb una càmera de vídeo podria intimidar i provocar més tensió al menor. La gent també va afirmar que Bonet va dificultar el lliurament del menor i, per tant, no va complir l'ordre judicial d'entrega. Amb això, el jutjat ha absolt la gent dels Mossos del suposat delicte de coaccions. Per la seva banda, l'advocat de Bonet, David Rocamora, confirmava que en breu presentarà un recurs d'apel·lació al jutjat que demanarà que es declari nul el judici celebrat. Segons el lletrat, la sentència és surrealista perquè, amb relació al vídeo gravat dels fets, a la jutgessa no li crida l'atenció el que s'ha gravat, sinó el fet que s'hagi fet una gravació. A més, l'advocat criticava que el jutjat no ha volgut escoltar el menor, ja que no se l'ha citat a declarar.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Arriba la Gresca amb les festes majors de l'Aldea.
Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Festes majors, l'Aldea 2010.
Cultura, espectacle, tradicions, orquestres, bous, correfocs, campionats, balls de tarda, balls de nit, exhibicions, jocs, sopars populars... Si vols saber més, descarrega't ara mateix el programa oficial de les festes majors de l'Aldea des de www.aldea.org. Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Anem de festa amb l'Aldea.
Dissabte 14 d'agost, a partir de les 11 de la nit, a l'Estadi Municipal de la Devesa de Sant Carles de la Ràpita.
Háblame de ti, de la libertad.
Si Pecos en concert.
Juntos surcamos los dos senderos que...
Nit de nostàlgia en Pedro i Javier. Pecos en concert.
En mi vida solo que...
Informació i reserva d'entrades al 977-74-1717.
Señor, perdone mi valor, disculpe esta atención.
Patinando 10 anys, la festa de les festes. Organitza Gargos Espectacles, Regidoria de Festes i Jordas Produccions. Amb el suport de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la una de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Continuem amb visites turístiques, perquè Turisme amplia les visites a les fortificacions de l'Ametlla de Mar durant l'estiu. L'afluència massiva de visitants durant aquesta època és l'excusa perfecta per donar a conèixer aquestes instal·lacions que volen esdevenir un actiu turístic clau a la vila. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
Durant aquest estiu, el Patronat Municipal de Turisme ofereix als visitants un nou actiu turístic cultural del que els caleros i les caleres gaudeixen ja des de la seva estrena. Estem parlant del búnquer d'artilleria de la Guerra Civil, més conegut com les fortificacions, que es troba entre l'Estany i Port Olivet i que es va inaugurar el passat 5 de setembre, essent l'11 de setembre jornada de portes obertes, després de 3 anys de treballs de rehabilitació. En el decurs de les visites es fa un recorregut per tots els indrets i s'expliquen les històries reals d'amistat, amor i penúries que es van patir durant el conflicte armat. També s'ofereix una pel·lícula, la història d'un nen i una nena caleros que es relacionen amb els soldats amagats al búnquer. És una cinta en blanc i negre, sense diàlegs, que només es composa d'imatges. A més, també es pot trobar informació relativa als vaixells enfonsats durant la Primera Guerra Mundial davant la nostra costa, que tot i que pertanyen a una època anterior, se'ns ha volgut donar cabuda perquè també es vol que esdevinguin un actiu turístic important a la cala. Dami Lleó, gerent tècnic de Patronat Municipal de Turisme.
La veritat és que han quedat molt bé i, bueno, una vegada això rehabilitat, ho hem convertit en un actiu turístic. Se van inaugurar l'any passat, l'11 de setembre. Durant tot l'hivern hem anat fent visites, però ara ja les fem més seguides, i també són dimarts i dijous a partir de les 7 de la tarda, dimarts en català i dijous en castellà. I la veritat és que ha sigut un èxit rotundo. Vull dir, quasi cada dia tenim overbooking, la gent li agrada molt, li agrada anar, perquè la gent coneix també, vol conèixer, no?, esta història recent, no?, de Catalunya, d'Espanya i de que, bueno, ja nosaltres afortunadament no ho vam viure, però els nostres pares, els nostres avis, pues, van una guerra que ningú vol, no? I clar, això m'ho serveix també, pues, per a, encara que no, la cala no va ser part activa en aquesta guerra, pues, bueno, volem transmetre de que això no s'ha de repetir mai.
Les visites es fan dimarts i dijous, a partir de les 7 de la tarda, com deia en Dami Lleó. Dimarts en català i dijous en castellà, i estan tenint força èxit de participació. Tothom que vulgui anar-hi s'ha d'apuntar prèviament a l'oficina de turisme de l'Ajuntament, perquè el màxim de visitants que s'accepta és de 20 persones per visita.
Gràcies, Araceli. Continuem parlant de turisme, perquè l'edifici de l'antiga estació de ferrocarril de Benifallet funciona ja com a allotjament i centre de serveis turístics de la Via Verda del Baix Ebre. El director general de Turisme, Joan Carles Vilalta, inaugurava dilluns les instal·lacions turístiques en la reforma i adequació de les quals la Direcció General de Turisme ha invertit prop de 312.000 euros en una actuació inclosa al Pla de Dinamització Turística de les Terres de l'Ebre. Vilalta, paral·lelament, ha oficialitzat també un acord amb l'Ajuntament d'Ascó a la Ribera d'Ebre, pel qual el consistori finançarà en bona part un segon llagut turístic que cobrirà el tram nord de l'Ebre navegable. Acompanyats pel director dels serveis territorials del Departament d'Innovació, Universitat i Empresa a les Terres de l'Ebre, Josep Monclús, l'alcalde de Benifallet, Jordi Monclús, i el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Daniel Andreu, Vilalta inaugurava aquestes noves instal·lacions. Aquesta antiga estació es remodelava i s'adequava com a allotjament turístic, alhora que també ofereix serveis d'activitats turístiques complementàries. En concret, l'actuació ha consistit en l'adequació dels antics edificis de l'estació de Benifallet per a allotjaments al servei dels usuaris de la Via Verda. D'aquesta manera, la possibilitat de pernoctar facilitarà que el turista o visitant pugui dur a terme recorreguts superiors a un dia de durada. A la planta baixa de l'edifici s'ubica la recepció i els serveis de bar-menjador, i a la segona planta de l'edifici principal i antics habitatges dels treballadors hi hauran les habitacions. El moll cobert funcionarà com a edifici polivalent al servei d'activitats turístiques complementàries. De fet, la Direcció General de Turisme ha destinat gairebé 312.000 euros a la reforma i a l'adequació d'aquest espai. El Departament d'Innovació, Universitat i Empresa impulsava diverses actuacions per tal de posar en valor i potenciar els recursos turístics del territori. Vilalta destacava que concretament al llarg dels últims 3 anys ha destinat prop de 6 milions d'euros a impulsar el turisme a les Terres de l'Ebre a través d'accions com el Pla Estratègic de Turisme, l'impuls a la Carta Europea de Turisme Sostenible, el projecte del Centre d'Interpretació del Renaixement a Tortosa, millores a la Via Verda i la posada en valor de les seves estacions, els espais de la Batalla de l'Ebre, l'adequació turística del jaciment ibèric de Castellot de la Roca Roja a Benifallet o el llagut turístic. Precisament el director general oficialitzava amb l'Ajuntament d'Ascó un acord que permetrà que el tram alt navegable del riu Ebre, català, disposi d'un nou llagut turístic, de la mateixa manera que el tram sud. El consistori es farà càrrec de 3/4 parts per construir l'embarcació que ha d'entrar en servei la propera temporada, mentre que Turisme assumirà la quarta part restant dels 190.000 euros que està previst que costarà. L'embarcació serà batejada amb el nom de Lo Roget, un bandoler morisc que va evitar la seva expulsió l'any 1609, i serà bessona i complementària de Lo Sirgador, que ha entrat en servei aquest estiu. Una altra cita per aquest cap de setmana és la que organitza Medi Ambient i Habitatge, un anellament científic de flamencs al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Lluïsa Bertomeu, Radio Delta.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha organitzat per al proper diumenge 1 d'agost una jornada d'anellament científic de flamencs nascuts a la Punta de la Banya, l'únic punt de cria de Catalunya al Parc Natural del Delta de l'Ebre. L'activitat, que és la 6ª vegada que es fa a Catalunya, mobilitzarà més de 200 persones entre tècnics del Parc Natural i d'altres parcs naturals, anelladors acreditats, membres de les diferents entitats representades als òrgans rectors del parc i voluntaris del parc. El parc pretén, amb aquest anellament, continuar el seu suport a diferents projectes científics, divulgatius i de sensibilització sobre la població de flamencs de la Mediterrània Occidental. Així mateix, l'anellament permetrà conèixer molts aspectes de la biologia d'aquests ocells i promoure més activament la conservació. Toni Curcó, tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Una operació una mica gran, en el que intervenen més de 200 persones, que consisteix en acorralar-los una mica. Es fan diferents grups, llavors l'objectiu és fer-los entrar en un corral que ja tenim construït a la banya, i llavors una vegada tancats, que és l'operació més delicada i complexa, llavors els anem agafant un per un i bueno, s'anellem, els fiquem una anella de PVC de color que portin un codi, i així els podem observar a distància i saber, podem fer tot el seguiment. I llavors, bueno, les agafem mesures del bec, de les potes i... Llavors, dura 2 dies. L'anellament en si és el diumenge, el dia 1 d'agost. Comencem el lloc de trobades a la Ràpita, a les 4 del matí. Compte, són 200 persones, doncs un munt de cotxes, ens desplacem perfectament organitzat a les salines, ens disposem en 3 grups, entrem l'únic i es fa tot el que t'acabo de contar. Llavors, el dissabte a la tarda, doncs clar, per organitzar tot això, perquè cada una de les persones fa unes tasques diferents, molt probablement de la persona que té al costat, doncs s'explica per què es fa, en primer lloc, i llavors s'explica com s'ha de fer, perquè hi ha una mena de normatives, se reparteixen unes acreditacions perquè la gent ha d'estar prèviament apuntada, i llavors s'explica què ha de fer cadascuna de les persones, si ha de pesar, si ha d'anellar, si els ha de portar, etc. Normalment hi ha més polls que anelles, llavors l'únic, clar, això s'ha de fer i causa un destorb pels polls i això, llavors més o menys tenim calculat que el temps que volem estar, perquè no sigui molt traumàtic pels animals, doncs se poden ficar 400 anelles.
Enguany, la colònia de cria de flamencs és formada per 2.022 parelles amb un èxit reproductor de 631 polls, dels quals s'esperen allà 400. Fins al 15 de juliol, dels 1.949 flamencs anellats al Delta, se n'han observat 1.232 individus amb un total de 4.921 lectures. El rècord el té el flamenc X365, anellat l'any 2004 amb un total de 54 observacions a diferents zones humides d'Itàlia, Sardenya i Còrsega.
Gràcies, Lluïsa. Tornem un altre cop a l'Ametlla de Mar, perquè la Regidoria de Medi Ambient organitza per segon any consecutiu l'activitat Un Mar de Jocs a les Platges per incentivar el respecte pel medi marí, tal com ens explica des de la Cala Ràdio Araceli Domínguez.
Del 26 al 30 de juliol i del 9 al 13 d'agost, les platges de l'Ametlla de Mar amb bandera blava, és a dir, l'Alguer, Pixabac, Escalafons, Sant Jordi i Calafató, són els escenaris d'un seguit d'activitats lúdiques d'educació mediambiental que, sota el títol genèric d'Un Mar de Jocs, van dirigides a nens i nenes de 3 a 9 anys. Al llarg de 3 hores, pel matí, les animadores Mònica Félez i Isaura Garriga endinsen els més menuts mitjançant diferents activitats temàtiques en el món de la natura aquàtica perquè vegin la importància de tenir cura i poder conservar-la en perfectes condicions. En concret, en aquesta edició s'han preparat un conte, El secret de les Posidònies, Dintre del sac, un joc de descoberta d'animals marins i altres bèsties, una petanca marina amb unes boles d'algues molt especials i el joc Petxines en ratlla, que es fa en closques de mol·luscs i pedretes i vidres arrodonits. Xavier Soler, tècnic de Medi Ambient.
Sí, de fet, amb un litoral com el nostre, amb un litoral que a tot arreu surt i es ven com un litoral verge, i ja no només per part del mateix de la gent del municipi ni de l'Ajuntament, sinó per gent que mos ve de fora, queden encantats de les nostres platges, de les nostres cales i d'esta costa semiverge que encara tenim en comparació d'altres municipis, no? I la veritat és que, bueno, fer una mica de pedagogia, una mica de conscienciació per a aquells que venen de fora i per també els que som del poble i desconeixem una miqueta aquests valors, pues, sobretot de cara també als més menuts, poder fer, pues, això, una mica de pedagogia i que s'ho passin bé a la platja.
No és el primer cop que la Regidoria de Medi Ambient engega iniciatives d'aquest tipus per tal de conscienciar els menuts que respectin l'entorn marí. Fa 2 anys es va repartir per les platges un conte per a pintar dirigit a nens més grans de 5 anys titulat Neteta, la platja més boniqueta, que els introduïa en el món del respecte a les persones i al medi ambient. L'èxit d'aquesta iniciativa va possibilitar que es posés en marxa Un Mar de Jocs.
Sens dubte, la regidoria de Medi Ambient és una de les que es troben més enfeinades durant l'estiu. Potser la feina més important, no cal dir-ho, és la de tenir cura que les platges estiguin en condicions per als banyistes, tant pel que fa a la sorra com a l'aigua, que estan sotmeses a controls periòdics i exhaustius, no només de part de l'Ajuntament, sinó també de part de l'Agència Catalana de l'Aigua i dels inspectors de la bandera blava. Recordem que l'Ametlla de Mar ha mantingut enguany les 5 banderes blaves que tenia, que són precisament on es desenvolupen aquestes activitats i que són també les de més afluència de públic. També ha renovat la seva bandera blava al Club Nàctic i el municipi espera aconseguir una 6ena per a la platja de l'Estany, un cop es duguin a terme els treballs de millora de l'entorn.
Res més, continuem amb bonança meteorològica aquests propers dies. Demà dimecres tornarem amb vostès des de la seva municipal i a l'hora de sempre per a oferir-los l'informatiu a Emute. Fins la propera.